Hola, sóc en Josep Moran i estàs escoltant WP Podcast, el resum de notícies de la comunitat WordPress. En aquest programa trobaràs la informació del 2 al 8 de març del 2026. El projecte pilot del nou panell de contribuïdors de WordPress ja és públic i ja es pot consultar. L'eina permet veure com participa la gent dins del projecte amb nivells, seguiment d'activitat i un sistema d'importació de dades. De moment és només el principi, però ja n'hi ha dues idees importants damunt la taula per a la següent fase. La primera és que cada equip pugui definir els seus propis perfils de contribució segons la seva manera de treballar. Per exemple, Polyglots podria organitzar perfils per idioma i l'equip de suport podria distingir entre qui respon als fòrums i qui entra per demanar ajuda. La segona proposta apunta al reconeixement automàtic dels contribuïdors quan arriben a les fites destacades, com ara la primera contribució o un nou nivell dins del sistema. La idea és que es puguin enviar felicitacions o fins i tot algun detall de la botiga oficial sense haver de gestionar-ho manualment. Continuem amb la versió WordPress 7.0 perquè ja tenim disponible la beta 3. Aquesta nova beta incorpora més de 148 correccions i millores respecte a la beta 2, repartides entre l'editor i el nucli. Com passa sempre en aquesta fase, l'objectiu és molt clar: estabilitat, revisió i tancament d'errors abans del llançament final. Entre les novetats més destacades, la pantalla de connectors d'intel·ligència artificial ara pot enregistrar proveïdors de manera dinàmica des del registre del client dia, més enllà dels tres proveïdors que venen per defecte. Dit d'una altra manera més senzilla, WordPress guanya flexibilitat a l'hora de connectar serveis d'intel·ligència artificial. Si no hi ha canvis de calendari, la versió final de WordPress 7.0 està prevista per al dia 9 d'abril del 2026. A més, aquesta setmana també s'han publicat diverses notes tècniques pensades per a desenvolupadors i totes apunten cap a la mateixa direcció: més control, més flexibilitat i menys dependència de JavaScript quan determinades coses es poden resoldre des del servidor. La novetat que més ha cridat l'atenció és especialment interessant per a desenvolupadors de PHP. Ara podran registrar blogs fent servir només PHP, sense necessitat d'escriure JavaScript. Només caldrà afegir el flag autoregister, enregistrar el blog i definir una funció de renderització al servidor. A partir d'aquí, l'editor generarà automàticament els controls d'edició dels atributs del blog. És una simplificació notable, sobretot per a blogs que només necessiten renderització al servidor i la percepció de la comunitat ha estat molt positiva. També hi ha novetats per a les versions mòbil. WordPress 7.0 introdueix els overlays de navegació personalitzables. Fins ara, quan algú tocava el menú hamburguesa, en un dispositiu mòbil apareixia una capa fixa i poc flexible. A partir d'ara, aquest espai es podrà construir en blocs des de l'editor del lloc i això permetrà afegir-hi menús, logotips, cercadors o qualsevol altre contingut. Els temes també hi podran incorporar overlays predefinits. De moment, només funcionarà en pantalla completa, però el suport per a format tipus panell lateral arribarà més endavant. I per a perfils més tècnics, encara hi ha tres canvis més a destacar. La Interactivity API incorporarà la funció Watch, que permet reaccionar a canvis d'estat de manera programàtica sense dependre directament d'un element del DOM. Això obre la porta a casos d'ús com l'analítica de navegació o la sincronització entre stores. També hi ha millores a DataViews i DataForms, dos components interns de l'editor utilitzats per mostrar llistes i formularis. Reben un nou disseny tipus activitat, millor agrupació de dades i noves regles de validació. I finalment, arriba un nou bloc conegut com ruta de navegació. Es podrà col·locar una sola vegada dins del tema i s'actualitzarà automàticament segons la jerarquia de navegació del lloc. A més, inclourà filtres PHP perquè els desenvolupadors puguin decidir quines taxonomies i quins temes apareixeran en aquest recorregut. Mentrestant, l'equip DIA continua treballant intensament amb WordPress 7.0. Ja molt a prop, ara mateix els esforços es concentren en tres fronts: la nova pantalla de connexió amb proveïdors DIA, el plugin AI Experiments i l'adaptador MCP. La nova pantalla de connectors vol simplificar al màxim la connexió amb proveïdors com Google, OpenAI i Anthropic. La idea és reduir la fricció: un botó, una API key i poca cosa més. A més, també s'afegirà una API experimental perquè proveïdors externs puguin registrar els seus propis connectors i així evitar experiències fragmentades. En aquesta mateixa línia, ja hi ha plugins oficials per a aquests tres proveïdors i també se n'estan preparant un per a Oyama, orientat a l'ús de models locals. Pel que fa a AI Experiments, ja s'ha publicat la versió 0.4. Entre les novetats més destacades hi ha la generació d'imatges des de l'editor de blogs i des de la biblioteca de mitjans i una nova funció de revisió de continguts que es proposa millores d'accessibilitat, llegibilitat, gramàtica i SEO directament dins de l'editor. La versió 0.5 anirà un pas més enllà i afegirà edició d'imatges, autoetiquetatge segons el context i fluxos d'incorporació pensats per als nous usuaris de WordPress 7.0. Pel que fa a l'adaptador MCP, que ha de permetre que assistents externs com Claude o ChatGPT interactuïn amb WordPress, el desenvolupament continua avançant més a poc del que voldrien per manca de disponibilitat de contribuïdors. Tot i això, continua sent una prioritat per als propers sprints. I ara canviem de tema i anem cap a Polyglots, on hi ha hagut un moviment breu però significatiu. Matt Malenbeck va llançar una pregunta oberta a l'equip que tradueix WordPress a tots els idiomes del món. La pregunta era directa: què podem aprendre de plataformes com Claudin, que ja integren intel·ligència artificial dins dels seus fluxos de traducció? El plantejament és clar: el temps humà és valuós i s'ha de dedicar a allò que realment aporta valor. La resposta de la comunitat, però, no ha estat especialment optimista. Un dels membres de l'equip va posar el focus en el que considera el problema real. No és tant una qüestió d'eines, sinó de qualitat de les contribucions. En via o sense, si arriben traduccions pobres, fetes per usuaris sense experiència, la feina de revisar, corregir i netejar continua recaient sobre els editors. És un debat que va molt més enllà de WordPress. Molts projectes open source s'estan fent exactament la mateixa pregunta: fins a quin punt la IA pot accelerar processos sense degradar-ne la qualitat? Perquè una cosa és la velocitat i una altra molt diferent és el criteri, el context i el matís cultural. Des de Meta també arriba una novetat interessant. WordPress.org ha afegit suport per a Markdown, pràcticament per a tots els jocs. Això vol dir que qualsevol pàgina de documentació es pot obtenir en format Markdown afegint els paràmetres corresponents. I el motiu torna a ser la intel·ligència artificial. Els models de llenguatge i els agents DIA consumeixen documentació constantment. L'HTML, amb tota la seva estructura i etiquetes, afegeix molt soroll. El Markdown, en canvi, és molt més net i eficient. Hi ha un exemple que és molt clar. En els comentaris d'aquesta novetat, per exemple, hem obtenit la documentació d'API de blocs d'HTML consumeixen al voltant de 68.000 tokens, mentre que en format Markdown baixa fins als 11.000. La diferència tant en cost com en velocitat és enorme. També hi ha canvis en l'equip de comunitat. El programa específic de mentor de WordPress Campus Connect arriba al seu final. Aquest programa havia nascut quan el format Campus Connect encara era nou i calia un grup dedicat a definir-ho i documentar-ho. Ara que el format ja s'ha consolidat, mantenir-ho separat només afegia complexitat. A partir d'ara, el suport als organitzadors del Campus Connect es gestionarà des de dins del programa general d'Event Supporters, el mateix que ja dona suport a WordCamps i altres esdeveniments de la comunitat. L'objectiu torna a ser simplificar processos, evitar duplicitats i aprofitar millor l'experiència de l'equip existent. La documentació ja s'ha actualitzat i els mentors de Campus Connect que compleixin els requisits podran incorporar-s'hi com a Event Supporters. I acabem amb una dada que parla molt bé de la comunitat. El directori de fotos ha publicat les seves estadístiques de març de 2026 i les xifres són realment destacables. Més de 33.000 fotos publicades, aportades per gairebé 2.900 col·laboradors d'arreu del món. Totes sota llicència CCO, és a dir, d'ús lliure i sense restriccions. Durant els darrers dos anys, el directori ha superat dos grans fites, les 20.000 i les 30.000 imatges, i darrere d'aquest creixement hi ha iniciatives com el WordPress Photo Festival, la campanya Share Your Pride o les Photo Walks organitzades durant diversos contributors d'ells. Tot plegat es manté gràcies a un equip de 34 persones voluntàries que revisen cada fotografia abans de publicar-la. I ara mateix encara hi ha nous moderadors en procés d'incorporació. I recordeu que aquest podcast es distribueix amb llicència Creative Commons com una versió derivada de vppodcast.com en espanyol. Tens tots els enllaços per ampliar la informació i el podcast en altres idiomes a vppodcast.cat. Una abraçada i fins al pròxim programa.